Ens acompanya el jurista Josep de Martí. Ell també gerontòleg, ofereix una ponència a la Casa de Cultura sobre les residències per a gent gran a Sant Cugat i, a més, ens aproparà una mica la llei de dependència i les seves conseqüències. Bona tarda i benvingut a Cugat.cat.
Molt bona tarda.
Aquesta ponència parla, vostè parlarà, de com ens van enganyar amb la llei de dependència, no? Per què ens van enganyar?
Doncs ens van enganyar perquè van fer una llei en un moment on la situació no era de crisi, o encara no sabíem que era de crisi. Ens van dir que hi hauria una llei que unificaria els drets de tots els espanyols, que al final tothom que tingués una necessitat ocasionada per la dependència rebria una prestació o un servei, i que això es podia fer i era sostenible. Després, al cap del temps, no al cap de gaire temps, al cap de poquet temps, es va veure que hi havia més dependents dels que s'havien dit, que era més car atendre'ls, que el sistema tal com s'havia fet no podia funcionar, però en comptes de dir-nos, van continuar enganyant-nos. I durant uns anys, tant la dreta com l'esquerra van dir no, tenim el quart pilar de l'estat de benestar, això funciona, això està molt bé, ho han anat tallant, ho han anat retallant, ho han anat esmicolant, però ens continuen dient no, el que estem fent és garantint el sistema. Aleshores, jo porto anys escrivint sobre això, de fet, porto des d'abans que comencés la llei de dependència, des de l'any 2004. Aleshores, el que vaig fer és endreçar una miqueta tot el que havia anat escrivint, fer un fil i demostrar que tant Zapatero com Rajoy sabien que això no funcionava, però en comptes de dir-ho i ser valents i dir doncs no funciona, anem a fer-ho d'una altra forma, doncs ens han enganyat i han mantingut l'engany fins avui.
Ens han enganyat, com acabes d'explicar, i el ple de Sant Cugat ara vol instar al Departament de Benestar i Família perquè comuniqui a les persones usuaris, també als ajuntaments, entitats i empreses, el deute que encara resta pendent del 2013. Què li sembla aquesta acció que vol impulsar?
A mi, tot el que sigui transparència i tot el que sigui que els ciutadans sàpiguin com es gestionen els diners públics és positiu. Per això, quan em van convidar aquí els senyors de UASC a venir a la conferència i vaig veure que ells també defensen la transparència i que el ciutadà conegui com s'administren els diners públics, això, tot el que sigui conèixer, em sembla bé. El que sempre miro amb una mica de sospita és que no es converteixi en una arma electoral i en una arma política. O sigui, hi ha vegades que hi ha partits o institucions que demanen molta transparència a l'altre quan ells no són transparents. A mi m'agrada la transparència conjugada en primera persona i en tercera. S'exigeix als demés i es demostra. I aleshores, si l'Ajuntament de Sant Cugat vol que la Generalitat sigui transparent, que l'Estat sigui transparent, també ella hauria de fer un examen de consciència i dir jo sóc prou transparent amb els meus ciutadans, amb tot el que faig, si ho és, fabulós, que exigeixi.
Creus que s'aconseguirà aquesta transparència, que és a dir, que la Generalitat informarà d'aquestes dades?
Aviam, és possible que la Generalitat acabi informant del que li deu Madrid. El que és molt difícil és que la Generalitat acabi informant clarament de tots els diners que deu, perquè no deu diners. Deure diners és un concepte molt clar, però una mica complicat, perquè tu pots deure diners perquè tens endarreriments, tu deus 1.000 euros a una persona i no li pagues, però a vegades la Generalitat deu diners perquè diu, jo fins que no acabi de tramitar l'expedient aquest, no sé quan t'he de pagar. Quan l'acabi de tramitar et pagaré els endarreriments, però encara no sé què et dec. Aleshores, ara la Generalitat, a les residències que es diuen col·laboradores, els deu molts diners, però no diners que ja estan facturats, sinó diners que s'estan fent tràmits per calcular quan ha de pagar la Generalitat. I mentre es fa aquest tràmit, com no se sap exactament quina és la quantitat que deu, doncs aquests no, ningú sap quan és exactament. I la Generalitat, en aquest aspecte, li costa una miqueta ser transparent.
Parlem ara de dades pròpies d'aquí al municipi de Sant Cugat. 3.112 persones van demanar aquesta ajuda a Sant Cugat i d'aquestes sol·licituds 440 es van quedar fora. És un número molt alt comparat amb la resta de municipis?
No, aviam, que es quedessin fora s'han de veure per què es van quedar fora, perquè la llei de dependència entra en vigor l'any 2007, paulatinament es va aplicant i aleshores una persona només té dret a rebre alguna cosa si es considera que és gran dependent o de dependència severa. El que es diu dependència moderada, que són els menys dependents, aleshores queden fora perquè no hi ha dret a rebre quan tens aquesta dependència. Si més o menys un 30% dels avaluats es considerés que és que tenen menys dependència del que exigeix la llei, no seria exagerat. Una altra cosa, fora que quedessin fora perquè malgrat tenir dret, estan esperant. aleshores sí que seria molt, un 30%, però caldria veure què és exactament, quan diuen que queda fora, a què es refereix. Però en qualsevol cas, quan una persona ja li han reconegut el dret, o sigui, l'han avaluat, la dependència que té, i li diuen vostè té gran dependència o dependència severa, aquesta persona a partir d'aquell moment ja hauria de rebre alguna cosa. Aquí, la gent que ja té el dret reconegut però encara no rep res, és el que li diem el limbo de la dependència, en diuen que és, i d'aquestes hi ha moltíssimes, i això sí que no té una explicació raonable.
Sap quantes ja s'han cugat d'aquestes del limbo?
Doncs no li sabria dir, no tinc les dades desglossades per municipi.
Aquestes persones que s'han quedat sense ajuda, a més, a Sant Cugat només hi ha una residència pública. Creu que és suficient per la població que hi ha al municipi?
És que dir que hi ha una residència pública no és cert. Hi ha una residència que l'edifici és de l'ICAS i que la gestiona una empresa. Però després hi ha diverses residències que són concertades, o sigui que les places són públiques. I després hi ha gent en residències privades col·laboradores que reben ajut igual que les reben els altres. El central problema o centrar en que l'edifici que de la residència pertany a l'ICAS o a l'Ajuntament o a una empresa no és, per mi no és el més important. El important és que una persona que tingui dret a rebre un servei el rebi finançat per l'administració pública. Que aquest servei específic al final es presti a una residència que és pública de l'Ajuntament o pública de la Generalitat o si fos de la Diputació o que sigui una empresa que presta aquests serveis a l'administració, cobra de l'administració i el ciutadà rep els serveis, per mi no és rellevant. Jo crec que avui dia que a Sant Cugat, si no m'equivoco, hi ha 13 residències, tenen unes 1.100 places, però resulta que a Sant Cugat hi ha unes 11.000 persones més de 65 anys. Aleshores tenim una ràtio del 10%, o sigui, hi ha una plaça de residència per cada 10 persones de més de 65 anys. La OCDE diu que amb un 5%, ja suficient, o sigui, ara mateix si Sant Cugat fos una illa a l'oceà, sobrarien places. Què passa? Que Sant Cugat és tan bonic i té una qualitat de vida tal que hi ha molta gent de Barcelona que ve a les residències de Sant Cugat. Aleshores, ara mateix a Sant Cugat el que cal per mi no és una nova residència, el que cal és que la Generalitat agilitzi els ajuts, que tothom que té dret tingui aquest això complert, i que ara mateix aproximadament hi ha unes 150 o 200 places buides a Sant Cugat, mentre hi ha persones que estan esperant rebre l'ajut. El que s'ha d'encaixar la cosa. Si demà construïm una altra residència pública, el que podríem tenir és que si l'administració no obre l'aixeta dels ajuts, tinguéssim una pública i continués mig buida. Aleshores, no és que calguin més residències, el que cal és ampliar el finançament perquè més persones puguin estar en una residència finançada per l'administració.
I ja per acabar, tenint en compte tot el que hem comentat, quina és la radiografia que faria vostè de la situació per la que està passant Sant Cugat en aquest moment, en aquest àmbit?
Aviam, jo diria que Sant Cugat té la infraestructura correcta perquè quan millori una mica la situació econòmica i el pressupost pugui créixer, els ciutadans de Sant Cugat se'n beneficien d'un privilegi que tenen, que és que tenen 13 residències. Tenen residències grans, petites, públiques, privades, algunes que pertanyen a asseguradores, dos que pertanyen a grups francesos internacionals que han portat models de gestió diferents. Aleshores, si millora una miqueta la situació econòmica, trobarem que hi haurà ciutadans de Sant Cugat que tinguin alguna cosa de diners i podran triar entre un ventall de serveis molt ample sense sortir del seu municipi. Si la Generalitat obre una miqueta l'aixeta, trobarem que aquests no caldrà que canviïn de poble, com passa molta gent que s'ha d'anar a un altre municipi. Trobaran la residència adequada aquí. Però això tot passarà quan millori una miqueta. Per això dic, Sant Cugat té el problema de que la situació econòmica és la que és, però té l'avantatge de que té la infraestructura. Aleshores, si millora una mica la situació econòmica, el ciutadà dependent i els seus familiars se'n beneficiaran molt més que uns altres municipis.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta llei de la dependència i la situació de les residències a Sant Cugat, i gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vostès i moltíssimes gràcies a l'associació que ha organitzat l'acte. Gràcies. Sí.